El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
A finals del segle XVII, encara que ja ho va publicar el XVIII, Edmund Halley va realitzar unes prediccions més precises i més sorprenents de tota la història de l'astronomia. En realitat era gairebé màgia per als coneixements de l'època i els mitjans que es tenien. Halley va postular que el cos celeste que es va poder veure a la Terra als anys 1531, 1607 i 1682 eren el mateix objecte que, en una òrbita periòdica, mos visitava cada 75 anys. Així que va predir que tornaria al voltant de 1758-1759. I així va ser, efectivament, però Edmund Halley ja no va poder disfrutar de que tenia raó. En honor seu, el cometa, perquè estan parlant d'un cometa, va ser batiat amb el seu nom. El cometa Halley és, sens dubte, el més famós de tots i va ser també el primer observat per sondes espacials en la seva darrera aparició el 1986. És a dir, esperàvem el seu retorn el 2061. I per què recordam això? Idò perquè Edmund Halley va néixer un 8 de novembre, el 8 de novembre de 1656. Però a més, en Carl Sagan va néixer un 9 de novembre a l'any 1934. Així que aquest cap de setmana celebram el naixement de dos grans de l'astronomia. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis a sala de màquines. I farem un sumari rapidet perquè avui estic jo tot sola al pont de comandament i tenim tres entrevistes. En la primera d'elles parlarem dels 15 anys de l'estació d'investigació Jaume Ferrer de Menorca, que porta a terme importants seguiments del medi marí de l'illa. Duim tot l'any pensant que havien de parlar d'aquest aniversari i ja estem a novembre. Però han recordat perquè del 19 al 21 es celebren les jornades de medi ambient de Mallorca i allí en parlaran, entre moltes altres coses, ja us explicaran més. En tot cas, aquí el Nautilus mos ho avançarà en uns minuts l'investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i investigador principal de l'estació de Menorca, en Joan Moranta. I després tenim una història trista. El GOP ha instat a la Fiscalia a investigar la mort per enverinament de tres milanes, que us recordem que és una espècie d'au protegida. Us explicarà els detalls el portaveu del grup d'ornitologia del GOP, Antoni Muñoz. I abans de la tercera entrevista tindrem un apunt sobre egiptologia, que serà, bé, serà com un avanç per un proper Nautilus. I a la tercera entrevista tenim una altra investigadora de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Ana Maribel García Ibáñez, que mos parlarà d'un projecte europeu que cerca sa manera de millorar sa recollida de dades, de ses variables, que mos diuen l'estat de salut de la mà. Bé, i després de tot això no tindrem molt de temps per res més, però encara dedicarem un parell de minuts per una notícia sobre el llop i una cançó. Idò, bé, començam, on anem a veure quina investigació es du a terme a l'estació Jaume Ferrer de Menorca.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
L'estació d'investigació Jaume Ferrer, al Port de Maó, compleix 15 anys de treball, de programes de seguiment per conèixer l'estat de les aigües de Menorca, entre altres funcions. Va néixer quan el Ministeri de Defensa va cedir part de la Fortalesa de la Mola al govern i després el govern va deixar la gestió en mans de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, així molt en resum. Avui volen conèixer millor el treball que es fa al centre, així que han convidat, i la seva història també, així que han convidat a l'investigador principal de l'estació científica, que és investigador del Centre Balear de l'IE. El saludam ja, Joan Moranta. Ben tornat al Nautilus. Joan, molt bona nit.
Hola, bona nit i gràcies per convidar-me.
Bé, primer de tot, enhorabona per aquests 15 anys de ciència a la Mola. I com ha evolucionat el centre en aquests anys?
Bé, el centre, com has dit, va començar el 2000... Realment va començar a fer la tasca el 2010, sí. No? I des d'aquest, durant aquests 15 anys hem anat consolidant una sèrie de programes de seguiment que se fan des de l'estació. Aquests programes de seguiment van començar, com deien, el 2010, on varen fer una primera reunió amb experts de diferents centres d'investigació, tant d'espanyols com internacionals, europeus i americans, per veure un poc quina havia de ser la línia a seguir, no? Quina era, la idea era fer un pla estratègic que marcàs una mica les línies a seguir, no? I a partir d'aquest pla estratègic que ja que marcava això, la necessitat de fer un programa de seguiment un continu de diferents paràmetres ambientals que són interès per saber quin és l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies. I després també se plantejava fer una sèrie d'investigació més aplicada, no? Aprofitant-se infraestructures que tenia l'estació, no? I això és el que hem anat fent, hem anat consolidant tant aquest programa de seguiment com la recerca més aplicada. I bueno, la veritat és que aquest projecte de seguiment s'ha anat consolidant i ja tenim algun d'ells, però ja tenim 15 anys de dades. I
ja
inclús
important.
Alguns un poc més perquè ja se venien fent a Menorca d'abans, no? Com per exemple el seguiment de les algues invasores.
Sí.
Aquest seguiment és un programa que va posar en marxa en Ballesteros,
sí.
Que per cert, m'agradaria aprofitar pues, per fer menció a dues persones que han estat molt importants per l'estació i que ens han deixat recentment, una és en Enric Ballesteros, que era investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que depèn del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i l'altra persona va ser na Marta Sales,
sí.
Que va ser una de les primeres persones que va estar contractada a l'estació, que havia fet la tesi amb Enric Ballesteros, i són dues persones que van aportar molt a l'estació i desgraciadament però m'han deixat de recentment per temes de càncer i coses d'aquestes que darrerament pues,
yeah.
És molt present, no? I els temes que amb aquest programa de seguiment que va posar en Quique Ballesteros, ell havia començat un parell d'anys abans del 2009.
Sí.
Crec que va ser la primera campanya d'aquest ser 2007 o 2008, ara no recordo molt bé, però més per ahí. I ell me'l va cedir totes les seves dades perquè nosaltres poguessin seguir amb aquest seguiment de l'estació i, de fet, ell va seguir estat involucrat en les campanyes que fèiem, una campanya que es fa anualment, i ell va continuar participant fins al final. I en la Marta, un dels primers programes que van posar en marxa va ser la restauració d'hàbitat d'una alga bruna que se trobava abans, se trobava a Cala Tolera, ja dins del Port de Mó, i per degut a les condicions ambientals de contaminació i de sobreús d'esport, aquesta espècie s'havia perdut, no? Però, en canvi, aquesta espècie sí que continuava present a Fornells. És una espècie que no se troba molt de llocs del Mediterrani ja, perquè és una espècie molt sensible a nivell ambiental, i se va muntar un programa de recuperació d'aquesta espècie a Cala Tolera, no? I ha estat un exèrcit de l'estació perquè la població d'aquesta alga, que ara se diu Congolaria barbata,
sí.
Pues se va recuperar bastant i ara aquest hàbitat s'ha recuperat en Esport de Mó, no? Això és un dels èxits que han tingut a l'estació.
Bé, idò, un record des d'aquí, en Enric i na Marta, per suposat. I parlem de dades concretes. Quin tipus de dades es recullen? A part de lo que ens has comentat ja, les algues invasores, quin tipus de dades es van recollint?
Nosaltres ara, des de l'estació, s'estan fent o s'han fet 13 programes de seguiment de diferents aspectes, no? Perquè s'han fet perquè alguns ja han acabat, no? Per exemple, vàrem començar l'any 2012, vàrem començar un seguiment de blancais en el nord a la reserva del nord de Menorca. Això va ser un seguiment que va sortir gràcies a una col·laboració que vàrem tenir amb un grup d'investigadors francesos que vàrem venir a fer a l'estació una sèrie d'experiments relacionats amb les comunitats d'algues brunes i la interacció amb els peixos.
Sí.
I gràcies a això vàrem detectar que havien aparegut una sèrie de blancais. Els blancais són quan hi ha un excés d'eriçons,
sí, de no?
que se mengen les algues, no? Llavors, això el que crea és com una, el que se diu un coma desert submarins, perquè fan una limpiesa de lo que són les comunitats algals que hi ha damunt la roca i queden com aquest efecte blanc, no? Però se diu un blancaix. I això té un efecte, perquè clar, quan això passa, que normalment passa quan, perquè hi ha un excés d'eriçons que estan allà menjant aquestes algues, això crea un problema perquè disminueix la biodiversitat i se creen aquests com a deserts submarins, no?
Sí.
Jo, gràcies a això, van començar aquest seguiment i aquest seguiment se va fer durant el 2018 perquè a partir del 2018 varen veure que la comunitat s'havia recuperat, no? Varen poder detectar per què havia passat això, que va ser bàsicament per unes condicions ambientals molt favorables que van fer que augmentés el reclutament de rissons petits. Això va provocar aquest efecte,
sí,
però
aquest
que això se va anar recuperant amb els temps i al cap de 6 anys les comunitats d'algues brunes d'aquella zona pràcticament s'havien recuperat. No? Llavors es fan altres tipus de seguiment més relacionats amb el cartografiat de la plataforma i el talús per conèixer quins hàbitats hi ha. No? Això se va fent periòdicament, se van fent campanyes tant amb vaixells oceanogràfics com a nivell més en les embarcacions petites que teníem ja a l'estació, per fer el cartografiat de tota la zona del litoral de Menorca. No? També estem fent el seguiment de peixos de Silla de l'Aire.
Sí.
Silla de l'Aire és una reserva marina que se va crear el 2019 i des de l'estació, conjuntament en col·laboració amb SOPSAM, van començar el seguiment ja en previsió de que sabíem que s'anava a crear aquesta reserva marina i el 2018 van començar un estudi per fer seguiment. No? Van tenir la sort de poder començar un any abans que s'ha creat la reserva i han pogut anar seguint l'evolució de la comunitat de peixos d'interès comercial i hem vist que realment, amb els pocs anys que du la reserva, pues, ja hi ha una recuperació bastant notable de la comunitat de peixos. No? Un altre dels seguiments que s'ha fet des del principi és el seguiment de les pesqueries professionals, tant d'arrossegament com d'art menors. Aquí tenim una persona que es contracta a l'estació que fa feina, que s'embarca en les embarcacions professionals i va notant pues, el que són les captures, el que són descars i per tenir informació que després és útil per fer la gestió pesquera.
Molt bé.
Ja, aprofitant d'aquí ja que dic això, que se m'ha oblidat, pues, dic que a l'estació tenim altres persones que estan contractades des del principi del conveni, del primer conveni que va començar el 2010, pues sempre ha hagut gent contractada específicament a l'estació per fer les tasques tant de manteniment com de seguir, com part més científica de seguiment, que són la Maria Elena Cefali, en Juancho Movilla i en Sebastián Molina.
Jo
crec que un dels èxits que ha tingut l'estació de Menorca ha estat que sempre, gràcies a aquest conveni amb el govern balear, ha estat possible tenir gent fixa fent feina allà. No? Això permet pues, que realment les tasques se puguin fer d'una manera continuada i és un poc el que ha diferenciat les altres estacions que més o manco se varen crear al mateix temps, no? A Balears, que varen se desfar de Salines i l'altre de Camp Marroig, que està a Formentera.
Sí.
Però el que realment ha funcionat i ha donat fruits ha estat aquesta de Menorca, precisament jo crec que amb aquest èxit de col·laboració entre el govern i el centre sonogràfic. No?
Bé, i dades de temperatura, de temperatura i coses així també s'agafen, no?
Exacte.
Ja.
Sí, també tenim un sensor de temperatura que a Silla de Saire també i a Silla de Porros, en el nord, ja
sí.
Tenim aquest contrast entre el nord i el sud. És un sensor de temperatura que estan col·locats entre 5 i 45 metres de fondari. Cada 5 metres hi ha un sensor d'aquests,
sí.
Que ens permet fer un seguiment continu durant tot l'any de la temperatura. I això, per exemple, ens ha permès veure com a més hores d'estiu les temperatures altes cada vegada estan a menys fondari, és a dir, a més fondari.
Uh-huh.
Això té una implicació molt important per a espècies, sobretot de corals, no? Que necessiten viure a temperatures més fredes. I quan hi ha aquest increment de temperatura tan alts, que baixa molt la termoclina és on hi ha aquest canvi de temperatura d'estiu i hivern, no?
Sí.
I això cada vegada s'està aprofundint i això té uns efectes molt negatius damunt d'aquestes espècies, no? També s'està fent un seguiment de reclutament de llagosta vermella. La llagosta és, diguem, l'espècie d'explotació pesquera per excel·lència a Menorca i se fa un seguiment des de l'any 2011 de reclutament per veure com està la població. I també s'ha incorporat darrerament, per exemple, seguiment de contaminants per microplàstics. Això és un seguiment que s'ha de començar el 2020, no? Perquè el tema
Sí.
de microplàstics, com sabem, és un dels problemes ambientals greus que hi ha a la mar. Pues això també s'està fent
Efectivament.
aquest
Sí.
seguiment. I també se va començar un seguiment de Sanacre quan hi va haver aquesta mortalitat tan grossa
Sí.
l'any 2016. Doncs també se va començar un seguiment de Sanacre, perquè Sanacre era una espècie, és una espècie que a Menorca tenia una població molt, en molt, molt bon estat. Doncs se va començar el seguiment per a veure si hi havia, se manifestava la recuperació de les poblacions, no? A partir del seguiment del reclutament de Sanacre. I també, bueno, això encara s'està, és un seguiment que s'està fent. S'han començat a trobar alguns reclutes, però molt pocs. És a dir, no, encara no se pot assegurar que la població s'estigui
Vaja,
recuperant.
això és bona notícia, de
I
moment.
Més o manco això són els seguiments que estem fent.
Bé, molts d'aquests temes mos donen per entrevistes a part i ho aprofitarem, però una coseta, bé, quan es va crear aquest laboratori ja es parlava de tenir un similar a cada illa. I a Eivissa i Formentera ja mos agradaria tenir una estació així. I ho dic, no sé, per veure si el missatge arriba, a què hagi d'arribar.
De fet, quan se va posar en marxa aquesta estació, això estava dins un programa que va començar, crec que va ser de 2008-2009, del govern balear, quan estava ja de Bàrbara Terrassa a la Direcció General d'Innovació. Que la idea era fer una xarxa d'estacions costaneres a les Illes Balears. I com te deia, una de les primeres estacions se va fer en el far de les Salines, allà, aquí a Mallorca, que era una estació que duia l'Institut de Maternari i Estudis Avançats, IMEDEA, i al mateix temps, que se va fer la de la Mola, se'n va fer una altra a Can Marroig, allà a Formentera. Jo crec que la diferència que hi va haver amb aquestes tres estacions és que l'única que va tenir realment personal fent feina allà, in situ, va ser la de Samola, no? I això ha marcat la diferència entre les altres dues.
Està clar.
Les altres dues encara estan, però estan a nivell de recerca estan molt poc operatives.
Clar. Bé, hauríem de millorar això, perquè estaria bé que cada illa tingués el seu laboratori.
Clar.
Bé, a més d'aquest seguiment de dades i aquestes investigacions, aquesta estació també dona recolzament a altres investigacions. Investigadors, és freqüent que tingueu visites, idò.
Sí, perquè una de les funcions importants que té l'estació és donar recolzament a els investigadors que venen a Menorca a fer qualsevol estudi de recerca, no només marina. No? També pot estar per la gent que vengui a fer feina a nivell terrestre, i també pot estar l'estació, perquè l'estació està organitzada de manera que hi ha una part en habitacions, hi ha 10 llits on se poden estar allà fent feina, hi ha una part de cuina i hi ha una part de laboratori, no? I la idea és que tota la gent que vulgui venir a Menorca o necessiti venir a Menorca a fer recerca perquè tingui projectes o tingui diferents accions de desenvolupar silla, tingui un lloc on pot estar, no? I també pues, aprofitar les infraestructures que té l'estació. L'estació té una sèrie d'aparells per fer diferents tipus d'anàlisis ambientals. Llavors tenim una embarcació pneumàtica que per fer feines de litoral va molt bé. Tenim un compressor per omplir botelles de busseig allà mateix. Vull dir que hi ha una infraestructura que per fer segons quin tipus de recerca està molt bé, no?
Està
Llavors,
molt bé.
Tenim visites de personal investigador que ve a fer recerques, i també el que tenim són col·laboracions en diferents màsters, sobretot de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona, que venen a fer pràctiques a l'estació, no? amb els alumnes. I a part d'això, doncs, tenim altres alumnes que venen a fer treball de final de grau, treball de final de màster, no? I donem totes les facilitats perquè se pugui fer des de l'estació.
Idò, per anar acabant, quins són els reptes de l'estació Jaume Ferrer pels pròxims anys? Hauria de créixer? Està molt bé així? Ens podem dar per satisfets?
Mira, ara nosaltres estem acabant el tercer conveni, el tercer conveni que s'ha firmat amb el govern acaba l'any que ve, el 2026, ja està en marxa per veure quan renovar el proper conveni. Són convenis de cinc anys, no? Són convenis que en principi, si cap de les dues parts no té problemes, doncs se van prorrogant. I la veritat és que ara mateix el que ens fa falta a l'estació seria que, perquè clar, els contractes que estan associats a l'estació estan vinculats en els convenis aquests. No? Quan s'acaba el conveni, la gent que està contractada deixa de fer, se queda sense feina. Sí. A part dels contractes associats en els convenis, tria molt bé tenir places de personal fixo a l'estació, no? Tant d'investigador com de tècnics, i això sí, inclús donaria un plus més encara a la feina que poden fer des d'allà, no? Perquè ja assegurar una continuïtat en la recerca. Jo crec que si això se pogués aconseguir en qualsevol moment seria molt, molt bo, no? I a nivell d'infraestructura, la veritat és que el conveni, tant per la part del conveni que posa el govern balear com que se posa l'Institut Espanyol de Sonografia, la veritat és que està molt ben dotat. Sempre s'ha podia dotar
sempre
bé.
Sempre es pot millorar, està clar.
No? Però, sí. Però la veritat és que això com s'està fent ara, jo crec que és un dels exemples d'èxit de col·laboració pública entre institucions diferents de com se poden fer les coses, no?
Fantàstic. Bé, idò, ho deixem aquí. Joan Moranta, investigador principal de l'estació d'investigació Jaume Ferrer, gestionat per l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Mil gràcies tant per atendre el Nautilus com per el treball que feis des d'allí. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Bona nit.
A la ciència, l'única veritat sagrada és que no hi ha veritats sagrades. De l'astrònom i divulgador científic Carl Sagan.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és... informació.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio. A IV3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
El grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, el GOM Mallorca, ha instat a la Fiscalia a iniciar diligències d'investigació per la mort de 3 milanes enverinades. De fet, el govern balear també ha iniciat expedients sancionadors i ha enviat la documentació del cas a la Fiscalia demanant que obri aquestes diligències. Hem de recordar que la milana és una espècie catalogada en perill d'extinció i bé, volem conèixer els detalls del que ha passat. Així que ara ens ho explicarà el portaveu del grup d'Ornitologia del GOP, en Toni Muñoz. Molt bona nit, Toni.
Hola, bon vespre, com esteu?
Bé, anem al principi. Explica'm-nos quan, on i en quines circumstàncies es varen trobar aquestes milanes mortes.
Aquestes milanes són part dels exemplars que nosaltres mantenim en seguiment telemètric. Cada any col·locam sobre una vintena d'emissors de seguiment GPS, que envien senyal a través de la xarxa de telefonia, I això ens permet fer un seguiment molt acurat de tots aquests exemplars, volant no només per seu estat de salut, sinó també per seus moviments sobre el territori. Llavors, en aquesta primavera vàrem localitzar dos casos d'exemplars morts, dos vedats de caça, un de Palma i un altre de Santanyí, i això el que va fer va ser activar el procediment d'investigació que té ja protocolitzat la Conselleria d'Agricultura per tal de determinar la mort d'aquests exemplars. Uh-huh. Per tant, els exemplars se van recollir, se van traslladar en el COFIP i després a uns laboratoris d'ecotoxicologia de la península per tal de determinar la causa de la mort, que finalment se va confirmar l'enverinament, que era la sospita inicial.
Ja, se'ls va fer la necròpsia, com dius, i quines hipòtesis? Volia enverinar directament les aus o són danys col·laterals d'un verí emprat per una altra cosa?
Bé, és que les motivacions per col·locar verí en el medi natural són molt diverses, no? Ja. Llavors, no sempre és fàcil saber per què s'ha fet. En aquest cas, jo crec que una pista pot ser és que no només se van trobar esquers enverinats, sinó que un dels esquers era un colom enverinat. Eh? Uh-huh. Quan se col·loca un colom, ja te dona una pista que se col·loca perquè possiblement sí que hi havia una intencionalitat directa contra la milana, no?
O almenys contra rapinyaires,
és un rapinyaire,
no?
Que en principi no és un gran depredador, no té molta potència de vol ni molta capacitat per capturar preses molt grans, però sí que pot ser una molèstia per determinats vedats de caça, sobretot aquells que se dediquen a la caça intensiva de perdius, que evidentment la milana, quan vola per allà damunt, pot generar una reacció de temoriment de ses perdius, sí, que se poden amagar, i per tant això, per responsables dels vedats de caça, pot ser considerat una molèstia intolerable, no?
Ja. I parlant de dos casos diferents, idò, de dos llocs diferents i dos casos diferents, és a dir, dos responsables diferents per dos casos, o sigui, per tres casos, serien dos milanes per un costat i una per un altre, o...?
Sí, són dos casos diferents, a dos vedats diferents. Sí.
Molt bé. Bé, a 2023, Seoverlai va presentar un informe sobre la causa de mortalitat no natural de l'avifauna espanyola, que en varen parlar aquí el Nautilus, i curiosament, o tristament, indicava que la causa principal de l'ingrés de milanes, en concret, als centres de recuperació, era per verí, precisament. És habitual encara l'enverinament de faunes a illes?
Sí, pot ser no tan habitual, afortunadament, com a principis de segle. Nosaltres, quan començàrem a fer feina a principis dels 2000 amb aquesta espècie, la fracció era molt més intensa, molt més forta que ara. Per posar un exemple, el primer any que començàrem a equipar milanes amb aparells de seguiment telemètric, en vàrem marcar 8,
sí,
i d'aquestes 8... 12 mesos més tard, 7 ja havien mort. Vaja. I 7 enverinades. Vull dir que la incidència a principis del 2000 era molt més gran que ara, però, com veiem, per desgràcia, és un problema que no s'ha erradicat i que sorgeix puntualment de tant en tant. Per això, la importància d'aquest seguiment telemètric d'una part de la població, tot i que, afortunadament, la recuperació de la milana a les Balears jo crec que no té cap altre exemple a Europa, és allà on s'ha recuperat de forma més important, i això ha estat gràcies, sobretot, en aquesta lluita molt important contra aquesta causa tan greu com l'enverinament. Com dic, la població en aquest moment segurament està en unes condicions òptimes a les Balears,
sí,
però, per desgràcia, se fa necessari mantenir aquest seguiment sobre una part dels exemplars per detectar aquestes causes quan apareixen. Perquè és un problema que si no s'actua ràpidament quan es detecta, pot generar mortalitats molt importants. Hem de recordar que Menorca, en els anys 80, a finals dels anys 80, tenia més de 100 parells de milana i només 10 anys després en tenia menys de 10. Vull dir que la població se pot enfonsar molt ràpidament, en molt pocs anys, ja, a causa de l'enverinament, si no són capaços de detectar-lo i d'actuar ràpidament.
Mm-hmm. Fa falta més control i més investigació en delictes d'aquest tipus a Balears?
Fa falta Jo crec que actuar de forma contundent quan se detecten casos. Per això, en aquests dos casos, que són molt clars, tant la conselleria com nosaltres estem insistint davant la fiscalia perquè iniciï un procediment penal. Perquè pensem que, de tant en tant, malauradament, fa falta donar exemple. Clar. Això ja ho vàrem veure en els anys 90, quan se va detectar un cas a Llucmajor, un cas molt, molt mediàtic i que va generar no només condemna, sinó també tancament de vedat i una multa bastant quantiosa. I els anys posteriors en aquells fets, en aquella condemna i en aquella multa, no hi va haver casos d'enverinament. Per això dic que, de tant en tant, malauradament fa falta que hi hagi palos, que hi hagi condemnes, que hi hagi intervenció dura i que hi hagi exemplificació, perquè això és el que ens dona tranquil·litat després d'una sèrie d'anys, perquè, evidentment, els infractors, els possibles infractors, veuen que se la juguen i que, els pot caure el pèl si fan aquesta pràctica delictiva.
Clar. Bé, també pot ser un bon cas per conscienciar, no només per assustar, sinó també per conscienciar a sa gent. Bé, el govern va iniciar expedients sancionadors, és a dir, que hi ha indicis clars de qui són els responsables. Sabem en quina fase estan aquests expedients?
No, han demanat tota la documentació que mos està costant un poquet aconseguir que se mos informi de tot, perquè, evidentment, una part del procediment està sub judice i entenem que aquesta informació és sensible, però no tenim informació detallada d'on se troba aquest expedient. A més dels expedients que haurà obert la Conselleria d'Agricultura per la mort d'espècies amenaçades, nosaltres trobam encara a faltar l'inici d'un procediment important que no depèn de la Conselleria d'Agricultura, sinó de la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca. Com dic, trobam a faltar un expedient contra els vedats, un expedient de tancament dels vedats, que ja és una mesura que ja se va dur a terme en el passat, en altres situacions similars, no? I que pensam que també té un efecte molt important i molt dissuasori contra els infractors que duen a terme aquestes males pràctiques de gestió cinegètica. Yeah. I esperam que en el seu moment el Consell de Mallorca se decideixi a obrir aquest expedient de tancament contra aquests vedats.
I d'obrir-se diligències penals, vull dir, el GOP us personareu com a acusació particular?
Sí, això han demanat, no només per disposar de tota la informació del procediment penal, si en el cas que s'iniciï, sinó també per poder portar a la fiscalia tota la informació de la que nosaltres disposam. Recordem que aquestes milanes se varen localitzar perquè són objecte de seguiment per part de la nostra entitat,
sí,
i, per tant, disposant de tots els moviments previs d'aquests exemplars, els moviments previs a la mort, informació que pot ser important durant el procediment per establir la responsabilitat d'aquestes persones que en el seu moment se puguin dur davant el jutge.
Aquestes milanes són juvenils, són adults?
En aquests dos casos, jo crec que eren exemplars marcats a nius, si no m'equivoc. Nosaltres equipam exemplars tant a una sèrie de nius com exemplars juvenils o fins i tot adults que arriben en el COFIP, que se recuperen allà de situacions diverses,
sí,
i que després, quan s'alliberen, són també equipats amb aquest dispositiu de seguiment.
Bé, us has dit que la recuperació de la Milana ha estat espectacular a les illes, a Mallorca i a Menorca, suposo, les altres no n'hi ha, no?
Sí. Va. No, a Eivissa i a Formentera no, és una espècie que no és present, ni hi ha dades de que hagi estat mai present.
Bé, idò, ho deixarem aquí. Toni Muñoz, ornitòleg del GOP, mil gràcies i ja us mantendreu informats. Bé, que els mitjans de comunicació també han d'assumir el nostre paper, no?, en consciència per erradicar els delictes contra la fauna. Moltes gràcies.
Sí, sí, moltíssimes gràcies. Adeu.
Bona nit.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IV3 Ràdio.
Un dia en Egipto murió un faraón, su vida y su cuerpo este mundo dejó y una tela cubrió su rostro sagrado.
Avui també tenim un poc d'egiptologia. Ja sabeu que aquí us recomanàvem sovint els vídeos del CSIC Divulga, i avui volem que conegueu un egiptòleg que ha escrit un llibre que es diu Mòmies egípties, Objetivo la vida eterna, i que és un dels pròxims que hem d'incorporar a la nostra biblioteca.
Soy José Manuel Galán, soy profesor de investigación del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y del Próximo Oriente, y soy egiptólogo.
I escoltau lo que us explica les excavacions que estan fent a Luxor, ja sabeu, l'antiga Tebes dels grecs, i on hi ha la famosa Vall dels Reis.
Un aspecto peculiar de nuestro yacimiento es que las tumbas se reutilizan constantemente. Y nosotros, las tumbas principales del año 1500 a.C. se reutilizan en época griega y romana para depositar miles y miles de momias de animales. Tenemos una cantidad exagerada de momias de ibis, de halcones. Y es que, a los egipcios no solo les gustaban mucho los animales, sino que creían que muchos de los aspectos de la divinidad se encarnaban en animales. Y entonces momificaban a los animales para luego ofrecerlos en el templo como una ofrenda.
Bé, llegirem el llibre Mòmies egípcies, Objetivo la vida eterna, d'en José Manuel Galán, i us explicaran més coses. De moment, si voleu saber alguna cosa més, teniu el vídeo de presentació al YouTube del CSIC Divulga. Ja veus que el tema és molt interessant. Un darrer detall que us explica en Galán i que vos agradarà.
La palabra para vida es ang, ¿no? Pero esa misma palabra significa flor. Y los egipcios inventan el ofrecer flores a otra persona cuando la quieres, ¿no? Si tú quieres a alguien, vivo o muerto, le llevas flores, le estás deseando vida. Y la costumbre de llevar flores a los difuntos, de ofrecer flores, viene del Antiguo Egipto por ese juego de palabras. Y eso es lo que a mí me atrapa de los egipcios, ¿no?
Tres ràdios, memòria.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3. Tots donam una mà a Ibiza Preservation.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. Ara mateix tenim suficients dades sobre l'estat de salut de l'oceà per saber que necessitem una intervenció urgent per poder revertir una degradació que té molts fronts, principalment l'escalfament global, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació, la sobrepesca, però també, per altra banda, hem de millorar la forma d'obtenir les dades que ens indiquin quina és la situació real i ens ajudin a entendre la seva evolució. I amb aquest segon objectiu s'ha iniciat un projecte europeu en el que participen investigadores de diferents centres de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, entre els quals hi ha el de Balears, que de fet lidera un dels paquets de treball del grup d'Oceanografia Química Inorgànica. I ara en parlarem amb la investigadora de l'IEO, responsable d'aquesta part del projecte, perquè mos ho expliqui tot bé. A ser investigadora, Maribel García Ibáñez. Bona nit, ben tornada al Nautilus, Maribel.
Bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me.
Fantàstic. Bé, ¿cuáles son las variables oceàniques que se van a evaluar en el projecte Biogeo Sí, no sé si lo digo bien. Explícanos un poco los objetivos.
Sí, el proyecto BioGeoC, que viene de un acrónimo en inglés, el título en concreto es Mejora de las Variables Oceánicas Esenciales Biogeoquímicas para Evaluaciones Europeas y Globales, que suena como muy técnico,
ajá,
pero básicamente los que nos vamos a centrar es en estudiar cuatro grandes indicadores de la salud del océano, que son la acidificación oceánica, la pérdida de oxígeno, la bomba biológica de carbono, que es un proceso por el que los organismos transforman el dióxido de carbono en materia orgánica que luego se transporta a profundidad y se almacena en el océano profundo. Y el último son los flujos de gases de efecto invernadero, como el CO2, el óxido nitroso y el metano.
Ajá.
Y el objetivo global, como decías en la introducción, es mejorar cómo observamos, combinamos y comprendemos estas variables que nos ayudan a saber cómo está cambiando, en concreto, la química oceánica y cómo esos cambios influyen en el clima y en los ecosistemas marinos. Y lo que buscamos es transformar los datos en información útil para la sociedad y las políticas públicas, de modo que se puedan tomar decisiones informadas para proteger nuestros océanos.
Ajá. Bueno, la acidificación, que creo que ya todos conocemos bastante bien porque se habla muy a menudo del tema de los corales, ¿no? Sobre todo en los grandes arrecifes de Australia. En fin, la acidificación es el séptimo límite planetario que recientemente se considera que ya hemos superado. ¿Podemos mejorar en los estándares de esta variable oceánica, en el modo de evaluarla?
Pues para comenzar, primero, por si acaso alguno todavía no sabe lo que es el término acidificación,
sí,
oceánica,
explícalo.
Esta hace referencia al proceso por el que el océano absorbe parte del dióxido de carbono que emitimos y esto cambia la química del agua de mar. Concretamente lo que ocurre es que disminuye su pH y esto altera los equilibrios químicos del océano en general.
Uh-huh.
Entonces, en concreto en el proyecto, lo que vamos a hacer es trabajar en mejorar, como has dicho, los estándares de medida y de representación de los datos, de modo que estos sean fácilmente comparables y útiles para la evaluación sobre la acidificación oceánica. Y además lo que buscamos también es mejorar el acceso y la disponibilidad de los datos oceanográficos para que estos puedan usarse en estas evaluaciones sobre la salud del océano de las que hablábamos antes, tanto a escala europea como a escala global.
Uh-huh. La accesibilidad de los datos que nos acabas de citar es algo importantísimo, pero no solo para los gestores políticos, sino quizá también para divulgarlo al público en general, ¿no? Es importantísimo que la información llegue al público y a veces es un poco complicado. En ese aspecto de divulgación también, en fin, también trabajaréis un poco.
Nosotras no estamos en el paquete de trabajo que estoy yo, no estamos involucradas en la parte de divulgación, pero el proyecto en sí sí que busca no solo al público en general, sino a la sociedad en concreto, generar un producto de nuestro trabajo de científico que sea útil para todas estas evaluaciones y para que la sociedad pueda acceder a estos datos que son de ámbito científico, pero que nos involucran a todos, ¿no? Al final.
Claro, es necesario que todos lo sepamos. Bueno, pues vamos a hablar de la parte del proyecto que es directamente responsabilidad de tu equipo de trabajo. Lo habéis denominado el paquete de trabajo WP4. ¿En qué consiste vuestra tarea dentro del proyecto? Explícanos un poco más.
Pues sí, este paquete de trabajo número 4 se centra en la coordinación de bases de datos y creación de productos de datos. Y en concreto este paquete de trabajo número 4, con el que coordino desde el Instituto Español de Oceanografía junto a la Universidad de Lieja, se centra en transformar, como he dicho, estos datos que medimos en oceanografía en indicadores útiles para la salud del océano. Y lo que se busca es compilar y armonizar bases de datos de variables biogeoquímicas clave, como son el oxígeno, el carbono inorgánico, el óxido nitroso o el metano, para desarrollar productos de datos regionales y globales que nos van a ayudar a mejorar nuestro entendimiento de estos cuatro indicadores de salud oceánica que he hablado antes, la acidificación, desoxigenación, bomba biológica y los flujos. Y en concreto, desde el Instituto Español de Oceanografía, lo que vamos a contribuir es con un producto de síntesis de datos de observaciones de biogeoquímica marina que se han llevado a cabo en el mar Mediterráneo, con el objetivo de generar herramientas que ayuden a evaluar y proteger nuestro mar, que como sabemos pues está sujeto a muchos estresores de origen humano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, supongo que es fundamental abordar los objetivos de los que estamos hablando desde un enfoque tanto multidisciplinar como global.
Pues sí, porque el océano no entiende de fronteras y entonces necesitamos tener una mirada global, no solo centrarnos en la parte europea, que es la parte de nuestro proyecto, ¿no? Y en concreto en BioGeoC trabajamos 16 instituciones europeas que tienen perfiles muy distintos. Hay unos especialistas en oceanografía física, otros en oceanografía biogeoquímica, como es el caso de nuestro grupo,
uh-huh,
en modelización, en gestión de datos, en producción de de indicadores para la sociedad. Entonces, esta diversidad de disciplinas nos permite construir una visión integrada del sistema oceánico, que es lo que es esencial para conocer de manera útil y que sea relevante para la sociedad cómo está el estado de salud del océano. Y de hecho, como el lema del proyecto es seguirle el pulso del océano como una manera de, ¿no?, de saber su estado de salud, como sería pues en una persona.
Claro. Bueno, en las primeras reuniones que se han celebrado, ¿se han identificado ya cuáles serán los puntos prioritarios?
Sí, la primera reunión que tuvimos de inicio de proyecto, que la tuvimos en el centro del CSIC, que está en Bruselas, a finales de octubre, se acordaron tres grandes prioridades. La primera fue la mejora de la calidad y comparabilidad de los datos biogeoquímicos. La segunda fue la mejora y la validación de los modelos oceánicos que nos van a permitir ver cómo pueden evolucionar estos cambios de cara al futuro. Y por último, el desarrollar nuevos indicadores oceánicos que sean útiles para evaluar este estado de salud del océano del que hemos estado hablando todo el tiempo en esta intervención, ¿sí?, de una manera más clara y útil para todos, porque estos indicadores al final se generaron desde el conocimiento científico y ahora lo que queremos es trasladarlo para que sean de manera útil para la sociedad, que a lo mejor no está tan interesada en lo que son las medidas en sí, sino en qué nos indican estas medidas, ¿no? Y en definitiva, el proyecto BioGeoSea lo que busca es convertir estas observaciones que hacemos de manera regular en biogeoquímica del océano en conocimiento accionable, de manera que apoyemos la sostenibilidad de los océanos y construyamos una mejor comprensión y gestión de estos.
Ya. Bueno, y se han identificado también cuáles serán los principales problemas, porque supongo que aquí sí que habrá obstáculos para conseguir esto. No
claro,
sé si...
lo que llevamos poquito, el proyecto empezó ya en septiembre,
¿sí?,
y hacemos unas reuniones periódicas con los responsables de cada grupo de trabajo. En total hay seis grupos de trabajo, cada uno con unas prioridades, y lo que sí que se está identificando que lo más difícil va a ser conseguir coordinar a todos lo que se llama en inglés stakeholders, ¿no? Toda la gente que va a necesitar utilizar estos resultados, ¿no? Porque no solo son la sociedad, son diferentes políticos, diferentes instituciones, diferentes fuentes de financiación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte que es como más difícil a la hora de no saturar a todo el mundo con reuniones y no dejarnos a nadie de lado.
Sí.
Esta es la parte más crítica.
Ya entiendo ya. ¿Y cuál es el siguiente paso del proyecto?
Pues cada grupo de trabajo tenemos nuestras prioridades, uh-huh, y no en el que yo controlo más, que es el grupo de trabajo 4, lo que vamos a hacer es ir poco a poco lanzando estos paquetes de bases de datos. La del Mediterráneo en concreto la vamos a lanzar a final de este mes, y luego hay otros compañeros que van a hacer una base de datos para variables del óxido nitroso y el metano a nivel global, que se hará durante el año que viene, y luego otros compañeros que van a hacer bases de datos con plásticos y también a lo largo del año que viene. O sea, nuestro paquete de trabajo, más aparte de nuestra tarea del Instituto Español de Oceanografía, que ocurre ahora este mes, sí, el resto todo va a pasar durante el año que viene, en el que usando estas bases de datos también vamos a generar pues mapas para ver evolución de estas variables ya a escala de cuenca o global.
Ajá. Bueno, estamos hablando de un proyecto dentro del programa Horizonte Europa de la Unión Europea para el periodo 2025-2029. ¿Serán suficientes 5 años?
Son 4 años, no
cuatro
llega
años,
3 años,
sí,
o sea, 48 meses. Pues hay mucho trabajo que hacer detrás y esperamos que sí, que podamos de manera coordinada, porque tenemos otros dos proyectos que le llaman proyectos hermanos, en inglés sister projects, hermanas, que van de la mano con el nuestro. El nuestro se centra en la parte de biogeoquímica, pero los otros dos se centran en la parte de biología y física,
¿sí?,
de estas variables oceánicas. Entonces, lo que queremos a nivel de estos tres grandes proyectos es realizar un trabajo que sea coordinado para todas estas variables y que no tengamos pues indicadores que están desligados unos de otros, para que de manera que sea más fácil de interpretar todo a nivel holístico, ¿no?, desde el océano.
Claro.
Pero sí, esperamos que nos dé tiempo a todo, y si no da cambio, la reunión final del proyecto será aquí en Palma de Mallorca. Así que
vendrá
muchísima gente a ver todo lo que hemos conseguido en estos 48 meses del proyecto.
Ah, eso es fantástico, ¿no? Eso es fantástico. Bueno, no sé si nos hemos dejado algo importante que explicar de este BioGeoSea.
Pues no, simplemente que pues buscamos que al final nuestros conocimientos científicos se trasladen de la manera más útil a la sociedad, de manera que podamos hacer algo para, sabiendo el estado de salud de los océanos, pues mejorarlo o al menos parar la degradación de este. Si lo conseguimos, pues será un granito para nuestro proyecto, la verdad.
Estupendo. Bueno, podemos añadir, creo que ya lo has dicho, que hay 16 instituciones implicadas en el proyecto y que está liderado desde la institución marina Geomar, ¿no?
Sí, en Alemania.
En Alemania, correcto. Vale. Pues lo dejamos aquí. Maribel García Ibáñez, del Centro Balear del Instituto Español de Oceanografía, muchas gracias. Mucha suerte con los objetivos, que ya sé que es más ciencia que suerte, pero bueno, ya me entendéis. Mil gracias por todo.
Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Abans de finalitzar el Nautilus d'avui, us volem comentar una notícia esperançadora per una espècie emblemàtica d'Espanya, de la península. I és que el llop ha criat a Catalunya per primer cop en un segle. Aquesta espècie s'havia extingit com a reproductora, però ara gens rurals han pogut observar una família completa. Un mascle, una femella i tres llobatons, tres petits llops. La femella, la lloba, ja va ser vista el gener de 2024 a l'Alt Empordà i poc després es va veure el mascle molt a prop. I llavors ja es va pensar en la possibilitat de que l'animal criés és a la zona. I així ha estat. Ara, és clar, que el retorn històric del llop a Catalunya suposa una responsabilitat per garantir-ne la protecció i també planteja preguntes sobre com serà la seva interacció en les zones habitades per l'ésser humà i també la interacció amb l'ecosistema. De fet, i això és important, potser el llop pot equilibrar un ecosistema que ja sabem que ha sortit de mar, perquè bé, segur que tots sabeu que per Catalunya es veuen cada cop més senglars i cabirols, corzos, i s'han convertit en un problema. Recordem que el Parc Nacional de Yellowstone introduir un gran depredador com el llop va recuperar, equilibrar l'ecosistema en molt poc temps. Potser pot passar el mateix a Catalunya. El llop es va extingir el 1929, quan un caçador va matar la darrera femella, i ja a finals dels 90, principis del 2000, es varen començar a trobar rastres de la presència de llops arribats a través dels Pirineus, bé, per l'expansió de les manades franceses i italianes. Ara ja tenim tres cries. Bé, i amb aquest apunt, que esperant que es confirmi com una molt bona notícia, amb un anam. Mos acomiadam fins la setmana que ve i ho volem fer amb una cançó fantàstica que ara mos posa el nostre tècnic de so, Pablo Morganti, i que mos parla del llop. Will the world survive? Avui mon anam amb los lobos. Molt bona nit, portaus bé i cuidau el planeta.
Sorry, el fan.